més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és divendres 20 d'octubre del 2023. Benvinguts a l'últim Hotel Suís de la setmana i a les portes d'un altre cap de setmana apassionant. A les portes de tornar a viure un altre superdissabte aquí a Ràdio Sabadell. D'entrada, amb el waterpolo i amb aquesta casa, amb Ràdio Sabadell, oferint novament la senyal internacional de l'Astralpool Natació Sabadell a Limós, la segona jornada de la fase de grups de la Champions femenina. Sobre el paper, un partit que podria ser decisiu en la lluita de les de David Palma per assolir la primera plaça del grup i, per tant, també la classificació per la Final Four. Un partit, evidentment, que a banda d'oferir la senyal internacional, també es podrà seguir en directe amb imatges al Twitch de la ràdio a partir de 1:15. I després, a la tarda, tenim aquest Sabadell Depor, que el nom ja ho diu tot. Un partit gran, més propi d'una altra categoria, però que ara mateix ens hem de conformar amb això, amb dos equips que tenen pedigrí, que busquen esmenar un mal inici de Lliga en una nova creu alta que molt probablement presentarà la millor entrada de tota la temporada i també pràcticament amb permís segurament d'aquell Sabadell Algeciras de l'era de l'últim partit amb Pedro Munitis a la banqueta, doncs serà el partit amb millor entrada dels últims temps. Molta expectació per veure aquest partit. Avui aquest Hotel Suís el començarem fent la prèvia del Sabadell Deport de demà a les 7 de la tarda, des de mitja hora abans a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell i, com diem, d'aquí a uns minutets la roda de premsa de Gerard Bofill abans d'aquest Sabadell Deport.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui fem aquest Hotel Suís número 1299. El 1300 li deixarem a l'Adriana Arroyo per dilluns amb la Rocío García a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que a aquesta hora es comencen a sortejar els grups de la Champions femenina de futbol. El Barça, recordem, el vigent campió, es troba en el primer bombo juntament amb l'Olympique de Lió, el Bayern de Múnich i el Chelsea en el segon, i el Real Madrid, el PSG, l'Eslàvia de Praga i el Rosengard. En el tercer, el Benfica, la Roma, el Sant Polten i el Haken. I en el quart, l'Ajax, l'Eintracht, el París Futbol Club i el Brand. Em sembla a mi que ara mateix, de moment, encara no hi ha notícies pel que fa a aquests grups, tot i que a la una, mira, tot just està començant, a la una havia de començar aquest sorteig. A tot això, fem una mica d'agenda. A 8:45, Barça-Bayern de l'Eurolliga de bàsquet. A 8:45, Espanyol-Leganés de la Liga Hypermotion. Tot això avui. I atenció, horaris cap per avall, el Gran Premi d'Austràlia de MotoGP pel mal temps. La cursa, la tradicional, la llarga, passa a disputar-se demà dissabte a les 6:10, hora d'aquí, al matí, mentre que l'esprint, si es pot celebrar per aquestes condicions meteorològiques, seria diumenge a les 5 de la matinada. I a tot això, encara en motor, el Catalunya Costa Daurada ha caigut per segon any consecutiu del Mundial de Ral·lis, perjudicat per la seva capacitat financera. Què més es comenta avui?
Avui visitant l'Hotel Suís.
Doncs en uns minuts, Gerard Bofill, amb aquesta primera roda de premsa prepartit a l'ús. La setmana passada va ser presentació, com diem, aquesta roda de premsa que tindrà lloc a la nova Creu Alta d'aquí a 8 minuts. Si més no, aquesta és l'hora prevista. També tindrem, per exemple, les estadístiques, parlarem del filial de waterpolo amb aquest partit de l'Astralpool Natació Sabadell contra la Limós, molt futbol sala o rugby en el programa d'avui.
L'actualitat de la primera ref.
Avui destaquem pràcticament el sold out, ara que parlàvem de bones entrades, doncs a la Rosaleda, a Màlaga, pràcticament sold out pel duel entre el conjunt malagueny i el Real Madrid-Castilla. S'han venut ja més de 7.000 entrades i s'espera una assistència que podria fregar els 30.000 espectadors, gairebé ple a l'estadi, contra el filial madridista. Recordem que venen ja de fer una entrada de 24.000 assistents la setmana passada passada contra el Mérida.
La notícia curiosa.
Doncs relacionada amb la primera federació, el compte de CDCS Stats, amb estadístiques del Castellón, va engegar ahir una campanya de crowdfunding per poder seguir publicant tuits sobre Big Data que costaven, deien, uns 300 euros l'any amb la plataforma Y-Scout. Doncs bé, en menys de 5 minuts es va cobrir aquesta quantitat gràcies a l'aportació que va fer el president del Castellón, Bob Bulgaris.
De quin partit no estarem pendents?
S'està jugant des de 1:15, tram final de la primera meitat, l'Urawa Reds Kashiwa Reysol de la Lliga Japonesa.
I a les xarxes socials?
Doncs el puntàs, Diker Pajares, en el seu partit d'ahir contra l'anglès Mohamed El Shorbagi, primer cap de sèrie i número 4 del món. El sabadellenc va caure en 42 minuts, 7-11, 11-8 i 6-11, a la segona ronda de la Grasshopper Cup de Suïssa, i el mateix El Shorbagi agraïa a Instagram el post que li havia dedicat Pajares, dient que era el més gran i que tant de bo tinguessin més batalles en el futur.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs acabem felicitant l'exentrenador del Sabadell, ara el cos tècnic del València, Toni Saligrat.
Hotel Suís.
Una i gairebé 10 minuts d'aquest divendres 20 d'octubre del 2023, prèvia, com dèiem, a un gran dissabte que ens espera demà a la 94.6, tant a l'antena com al canal de Twitch. D'entrada anem a centrar-nos en l'antena purament, en aquest Sabadell Depor que viurem a partir de 6:45 de la tarda, en directe al Sabadell en joc, entre un partit entre dos equips amb molta entitat. És evident, l'equip coruñés més que el Centre d'Esport Sabadell, però no deixa de ser un partit entre històrics, un partit amb renom. Sergi Parc, estadi de la Nova Creu Alta, com estàs? Molt bon dia.
Hola, Vitori, bon dia.
Tenim ja des de fa una estoneta al temple preparant cosetes pel tribuna del dilluns. Escolto soroll de fons de començar ja la roda de premsa.
Has escoltat el cap de premsa del Sabadell, sí. L'Agustí Bernat, dient comencem ja si vols. Doncs... O sigui que Gerard Bufill ja està per aquí, els companys mitjans de comunicació també, així que el tècnic Arlequina també entra a Sant Miguel Quereda, així que ara si et sembla comentem la resta d'aspectes, però anem ja amb aquesta roda de premsa.
Sí, doncs després comentem tot el que tenim damunt la taula. Va, primer, la roda de premsa de Gerard Bufill.
Col·locant-se a Bufill. Vinga, som-hi. Hola Gerard, bon dia. Et pregunto primer per aquesta circumstància de la baixa de Melívia, que al final ha sigut un home important, titular habitual en tots els partits. Com et condiciona i fins a quin punt, vaja, el trobareu a faltar, si Antonio, Biel, jugadors que poden tenir les més oportunitats, i també si això et condiciona a l'hora de formar doncs, amb 4 al darrere o amb 5, que ja vas dir que podia sortir l'equip amb aquestes dues opcions.
Bé, al final, com sabeu, és una baixa important, és un jugador que ha tingut molta participació des de que comença la temporada, però al final el missatge sempre ha sigut el de que tenim una plantilla molt equilibrada, una plantilla molt capaç, i per tant tenim un fons d'armari amb el que sabem i confiem que té potencial sobrat per poder suplir la baixa de John. Aleshores, bé, és una baixa important, però tenim jugadors confiats i amb el potencial suficient per sortir d'aquesta situació i sortir amb rendiment. Aleshores, el detall de si afecta la línia 4 o la línia 5, no, i el tema de quina serà la confecció doncs ho veurem demà.
Partit entre dos equips que potser podrien estar a la zona alta i és tot el contrari. Inversos en descens els dos equips. Si és un duel de necessitats, quina seria la paraula?
Bé, al final tenim que tenir molt clar que és un partit més d'aquests 30 que ens queden per jugar. Aleshores, és veritat que al final ningú s'hagués imaginat que estaríem fent una roda de premsa amb aquestes situacions i amb aquestes posicions a la classificació, però al final no deixa de ser un partit on s'igualen les forces, on els contextos de les classificacions queden a part durant els 90 minuts que juga el partit. Al final sabem que és una categoria molt competitiva, sabem que són partits que sempre es decideixen per petits detalls, que has d'estar molt concentrat i portant el rendiment al màxim, i bé, fer un equip amb un pressupost el més alt dels equips de la categoria, i bé, sabem això de que serà un partit molt complicat, però que fins ara s'ha demostrat que és un equip que se'l pot competir, i aquesta és la nostra idea demà.
Al fil d'aquesta qüestió, Gerard, Allà i Diáquez està qüestionat per aquests resultats. Al final el Depor està en aquesta zona de descens. Ho dic perquè al final aquest procés de canvi d'entrenador que sempre passa amb els clubs quan les coses no van bé, aquí ja s'ha patit, allà de moment no, i si no treuen els resultats aviat sembla que sí. No sé si podeu jugar amb aquests nervis també, de saber que ells al final doncs, venen amb aquesta pressió i sabent que el tècnic doncs, està qüestionat.
Bé, nosaltres sabem que evidentment ells tenen la necessitat de guanyar, al final és l'equip amb el, com dèiem, amb el pressupost més alt de la categoria, per tant ells a qualsevol lloc on vagin sempre han de plantejar el partit per anar-lo a guanyar. A més la situació, com bé dius, no és la que s'esperava seva a principi de temporada, i són factors que evidentment els coneixem, els sabem, els hem parlat i bé, intentarem tenir-los en compte per això, per aquests petits detalls que demà doncs, el partit caigui de la part que ens interessa i entendre que bé que ells venen amb la necessitat de guanyar i que com més passin els minuts doncs més a prop podem estar de que ells es tinguin que exposar.
Aquest dia parlaves del que s'havia de corregir, sobretot el tema de l'autoestima, de la confiança.
Se centrava en l'autoestima i la confiança. Si s'ha aconseguit.
Bé, treballem amb això. Entenc que també és una cosa que queda molt reforçada quan guanyes. Per tant, esperem que ràpidament es pugui invertir aquesta situació a través dels resultats. I sí, evidentment, és una cosa que hem anat parlant durant la setmana, que els nois estan conscienciats, que també a través de la feina jo crec que guanyes aquesta confiança i aquesta seguretat que t'apropa a tenir una pau i una confiança a la competició que et genera rendiment. I per tant, bé, anem amb el camí d'apropar-nos a això i ens falten les victòries per creure-hi del tot.
Quan hi ha un canvi d'entrenador, també molts jugadors que potser no han estat titulars en aquestes primeres jornades també esperen a veure si amb aquest canvi tenen més oportunitats, no? Ho dic perquè al final a l'11 que vas apostar l'altre dia tampoc hi havia molts canvis, no? Amb l'11 més reconeixible de mi, amb Miqui, per dir-ho així. La recepció dels jugadors en aquest sentit ha sigut positiva d'intentar motivar-se per buscar la titularitat o potser hi ha hagut alguna reacció no tan positiva, no? En el sentit de que esperaven potser tenir més oportunitats amb tu.
És un grup que està molt unit, m'he apropat a molts d'ells aquesta setmana, la setmana anterior, i ells tenen clar que la nostra forma de pensar és de creure en tots, perquè realment així ho pensem, tenen un potencial gran, tenen un nivell molt equilibrat a la plantilla, i al final són contextos, crec que ara torna a venir una oportunitat per molts jugadors, perquè bueno, tenim baixes i al final no deixa d'obligar-te a donar i apostar per gent que fins ara no ha tingut aquesta continuïtat. I per tant, ells saben que les temporades són llargues, que hi haurà moments per tothom, que al final també s'ha vist amb jugadors des del principi de temporada que els estatus canvien i per tant el que queda és confiar, seguir, treballar i bé, és un tema de que ells jo crec que ja aquesta setmana veuran que hi ha canvis i que són oportunitats per ells també.
Bé, del Deportivo, és cert que ha tingut algunes baixes.
Tot sí. El Depor ha tingut baixes?
Què és el que cal subratllar més o
què és el que
més perillós
destaca més el Depor?
El Depor té jugadors d'un nivell per sobre la categoria, estiguin uns altres, sabem que tindran un nivell de plantilla molt alt i al final tornes al de sempre, tornes a que són partits que es decidiran per detalls, que seran molt igualats, que has d'estar molt atent, que hem analitzat molt bé, sabem quins són els seus punts febles o els punts que ens poden beneficiar a nosaltres. I al final amb aquesta seguretat i aquest treball es tracta de demà convertir-ho en rendiment i en una realitat. Aleshores, juguin els que juguin, sabem que tenen baixes a la línia defensiva, sabem que hi ha jugadors que han tingut menys continuïtat, jugadors que n'han tingut més, però bé, els hem analitzat i són un equip molt complet, amb lideratge, amb veterania, amb experiència, amb joventut, amb talent. Aleshores, és un equip molt complet i serà un partit molt difícil, però és això, al final també sabem que és una categoria que quan roda la pilota poden passar per qualsevol cosa i s'ha demostrat aquesta categoria que són un equip que se'l pot guanyar, per tant anem amb aquesta idea.
A més d'aquestes baixes també han desaprofitat moltes ocasions, no? de gol, que és un dels equips que potser genera més del grup, no? I també no han tingut molta sort amb l'arbitratge, per dir-ho així, que és una cosa que han anat recalcant en les últimes setmanes i també sembla que, no sé si dir escalfar o posar una mica de pressió, no? Amb l'arbitratge per aquest cap de setmana, tant en l'entorn com fins i tot dins del vestidor, que ho hem escoltat per exemple de la veu d'Hugo Rama, no? Això ho tens que pugui afectar en l'arbitratge de demà?
Jo crec que els àrbits són molt professionals, són objectius. Al final nosaltres vam viure una situació semblant l'any passat i no va canviar per molt que ho demanéssim. Aleshores, tinc tranquil·litat en aquest sentit. Estic segur que l'arbitratge serà imparcial i a partir d'aquí doncs que rodi la pilota i que el futbol decideixi qui s'ha d'emportar els punts.
Sí, el que està assegurat és l'ambient, això no fallarà, sobretot també per la presència de molts seguidors de l'equip gallec.
Hi haurà bon ambient a les graderies, també per aficionats del Deport. Quin missatge li dona a l'afició del Sabadell que pugui estar decebuda o amb dubtes amb aquest inici de temporada?
Entenc. Bé, nosaltres sabem que a nivell de resultats l'equip no ha estat a l'altura del que s'esperava fins ara, però tenim molt clar que per nosaltres l'afició és superimportant, els nois ho senten així, al final és això, els partits es decideixen sempre per petits detalls i al final els ànims i el recolzament dels factors externs són super, super importants. Crec que la plantilla des del principi ha transmès que se sent estimada, sabem que tot aquest entorn és un entorn molt positiu, és una afició que ha sigut històrica i que es coneix per aquest tarannà tan proper cap a la plantilla. I bé, evidentment són partits que els necessitem, que és capital que ells estiguin a prop nostre i que intentem estar a l'altura per apropar-los a ells cap a l'equip.
Sí, l'última per la meva part, Gerard. Et pregunto per les baixes més enllà de la de Mèlica que hem comentat, la de Baena i la de Monroy per sanció, si algun contra tens més. I també et pregunto també per la figura de Baena, que al final, com que va recaure quan va estar lesionat primerament, i ara hi ha hagut també el canvi de preparador físic. No sé si en aquest sentit es buscarà un altre procés o una altra manera de fer per anar amb més precaució amb ell, o és que tampoc hi havia gaire marge per canviar respecte al que es va fer?
Aviam, sempre hi ha situacions, hi ha coses que passen, totes aquestes, tant siguin futbolístiques com no futbolístiques, evidentment les interpretem, entenem que hi ha parts d'atzar i hi ha parts que no ho són. Nosaltres evidentment hem analitzat la situació, hem tret les possibles conclusions i bé, el més positiu d'ara mateix és que el Raül està començant a entrenar, que jo crec que en 10 dies podria estar molt a prop de jugar allà. Aleshores ens centrem en l'avui, en l'haver après del procés i d'aquí en endavant doncs aprenentatge, solucions i saber que tenim un jugador que és molt important per l'equip, sobretot per la seva experiència, pel seu caràcter i contents de que realment estiguem veient doncs al final del túnel, no?
Per la resta entenc que tots bé, més enllà dels que hem comentat.
Perdona?
Per la resta dic que tots bé.
La resta està tothom disponible, com sabeu, doncs el John per lesió doncs es perdrà aquestes properes 4-6 setmanes pendent de la seva evolució i el Pablo pues per sanció evidentment no està disponible, però els altres estan a un nivell molt bo, estan entrenant amb normalitat i estan tots disponibles per rendir demà al màxim nivell.
Doncs fins aquí aquesta roda de premsa. Ja està bé que hagi acabat ara perquè m'estava quedant sense veu just en l'última pregunta.
Va ser patir,
que, sí, per un moment jo també he patit, però l'hem pogut finalitzar amb normalitat.
Sí, doncs bé, al final ha confirmat Bofill en aquesta última resposta, Parc, el que ja dèiem dimecres aquí a Ràdio Sabadell, és que Raül Baena amb gairebé tota probabilitat podria tornar a casa contra la Real Societat B, perquè parla Bofill que d'aquí a 10 dies podria estar ja per jugar. Això significa que no arriba temps per fer-ho contra el Celta Fortuna, però sí cap al següent a casa.
Que el pronòstic, allò, el primer que havíem fet una mica entre tots, el situàvem més cap al Barça Atlètic, sempre que es vagi amb precaució, evidentment, però sembla que Baena també ha pogut retallar una mica d'aquests terminis més curosos, amb més peus de plom, però vaja, que serà una bona notícia pel centre d'esports quan pugui comptar amb el de Torrox, que encara no ha pogut debutar en Lliga, recordem, després de recaure d'aquesta lesió als ischios que prèviament havia patit en el partit de presentació contra la UD Ibiza que va a Nova Creu Alta.
Pel que fa a les baixes, doncs ja les ha enumerat també Bofill, per tant, no hi ha massa novetat en aquest sentit. Els dos lesionats, Baena i Amelívia, ja no comptem a Javi Gómez perquè no té aquesta fitxa federativa, i l'altre el sancionat Pablo Monroy. A partir d'aquí, el que deia Bofill al principi de la seva intervenció, no? que confien en el fons d'armari, que hi ha jugadors amb el potencial suficient per poder suplir aquestes baixes, i clar, totes les mirades se centren en l'eix de la defensa.
Loto Bofill, fem la Loto Bofill.
Vinga, fes la Loto Bofill si vols.
No m'atreviria a confeccionar un 11 molt concret. Sí que hem escoltat en aquesta roda de premsa, Pau, que Bofill ha dit alguna cosa així com que hi haurà canvis durant això, les pròximes setmanes i fins i tot de forma immediata demà contra el Deportivo, així que veurem. Alguns evidentment seran per obligació per aquestes baixes que comentem en la línia defensiva d'Emili Vià i Pablo Monroy, i al final l'alternativa Monroy que hem vist durant aquesta temporada ha estat la de David Estals, perquè és que al final tampoc tens un lateral dret pur, natural, dins de la primera plantilla del Sabadell. Per tant, o hi ha sorpresa en aquest sentit, o David Estals tornarà a la titularitat, que recordem la setmana passada no ho va ser. I a partir d'aquí, a l'eix de la defensa, doncs caldrà veure si per fi tenen la seva oportunitat homes com Antonio Sánchez, sobretot Oviel Farrés, o si tornem a veure algun home com Callejón, que l'havíem vist a principi de temporada jugant en el centre de la defensa. Però en tot cas, Bofill aquí estarà obligat a introduir canvis segurs, com a mínim aquests dos, respecte a l'11 de la setmana passada que va apostar en la derrota contra el Cerro del Espino.
Va, t'ho pregunto, i et mulles. Demà veiem un David Estals Antonio Sánchez a l'eix de la defensa? És a dir, com a lateral dret, com a lateral o carriler dret i central dret, que no es malinterpreti.
També podria jugar com a central David Estals, si volgués. Sí. Sí, jo crec que David Estals jugarà en aquest carril o lateral dret i Antonio Sánchez s'estrenarà a Lliga i crec que ho farà com a titular.
Doncs aquí queda la predicció, opinió, la predicció de Sergi Parc, a la 1:24. Tot això queda guardat al podcast.
Dit això, no, ho comparteixes tu?
No, sí que ho comparteixo.
Perfecte.
De fet, per les paraules de Bofill, sobretot a l'entrevista de l'altre dia a Ràdio Sabadell, el dimarts, puc deduir, i una mica també reforçat pel que ha dit avui, puc deduir que el Sabadell podria jugar amb defensa de 5 aquest cap de setmana. Podria tornar aquest recurs, i més amb les baixes que hi ha en defensa, fer servir David Estals de carriler, una defensa de 3, o l'eix defensiu de 3, amb Antonio Sánchez, Pau Resta, i probablement un Ricard Pujol o un Toni Herrero. Veurem què passa amb el carril esquerre, si entra Carri o no entra Carri. Jo opto més per aquesta via, no sé tu, Parc.
M'agradaria discutir amb tu, però és que també estic d'acord. Jo també, deduint aquestes paraules que hem escoltat de Bofill en l'entrevista, que deia una cosa així, no recordo les paraules exactes, del tècnic de Sant Aniol de Finestres, però que la defensa de 4 és una cosa que s'havia d'anar introduint a poc per aquesta vocació més ofensiva que té la plantilla del Sabadell aquesta temporada, però no ho va deixar com allò entreveure, que potser no s'havia de fer aquest canvi tant de cop com va passar la setmana passada, sinó que més paulatinament, no?
Sí,
que no s'hagi de rectificar com la setmana passada.
O fins i tot per l'entitat del rival que tens davant, que segurament no és el millor dia per tornar a optar per aquesta defensa de 4. Avui ja també deia que era una qüestió potser més de tenir paciència, d'esperar l'oportunitat contra un equip que no li van bé les coses a la classificació i que amb el pas dels minuts es pot posar nerviós.
També t'anava a dir això, que al final també ho deixava en funció del rival una mica també, no? El fet d'apostar en línia de 4 o de 5. I al final també, Pau, el factor Pablo Monroy, que sigui baixa, jo crec que també és clau en aquest sentit, perquè és que al final, clar, si no tens, com deia abans, insisteixo, un lateral dret pur alternatiu a Pablo Monroy i estàs jugant amb Estals en aquesta posició, jo crec que Estals se sent molt més còmode sent carriler que no pas lateral. Que això no vol dir, evidentment, que no puguis ubicar, no sé, un central en aquesta posició de lateral o que te la juguis amb Estals fent de lateral dret en una línia de 4 defensiva. Però a mi la lògica, i ja et dic, això és opinió i no informació, em diu que et portaria a jugar amb 5 al darrere amb Estals de carriler.
A tot això, abans de parlar de més qüestions, avui entrenament a l'estadi de la Nova Creu Alta, l'últim abans d'aquest partit. De seguida també parlarem del Depor, perquè s'ha entrenat aquest matí a Begondo i ara fa uns instants ha comparegut en roda de premsa, en aquest cas també Imanol Idiáquez. De fet, ara estic mirant el Twitter i, o a X, com se li diu ara, i acaba de publicar la convocatòria al Depor per viatjar a Sabadell. De seguida la repassarem. Abans de res, et volia preguntar també, Parc, pel tema de les entrades, si tenim alguna actualització.
L'actualització és que hi ha més de 1.000 entrades, però tira cap a unes 1.200 aproximadament, venudes de forma anticipada. Sí, sí. Per tant, s'espera ambientar-se a la nova Creu Alta. Òbviament, moltes d'aquestes entrades són d'aficionats deportivistes. Ja ho hem dit per activa i per passiva, que al final serà, no sé si la millor entrada visitant de la temporada aquí al Temple, però si no és així, estarà entre les millors per l'entitat del club i fins i tot per la gent que es pugui desplaçar des de terres gallegues, que evidentment doncs també faran caliu aquí. Per tant, Pau, demà ambientàs a la nova Creu Alta assegurat. Crec que no s'entillaria de boig si digués que es podrien superar els 5.000 espectadors perfectament. Ui. Veient aquesta quantitat d'entrades anticipades, no?
Jo estava pensant en 6.000 fins i tot.
O 6.000, però... sí. No,
perquè això, al final jo... és un rival que desperta molta curiositat i molta... i ganes també d'anar a l'estadi, molta entitat. Al final, si estem en entrades aquí que anaven increixent i que vorejaven els 4.000 en l'últim partit, només que li afegim aquests curiosos, anem a dir-ho així, o ocasionals, que vindran per l'entitat del rival, i aquestes entrades visitants, no sé, jo m'imaginava un partit, ja et dic, és molt agosarat parlar del dia de l'Algeciras, perquè allò va ser una cosa excepcional, però sí que està per sobre dels 6.000, no sé.
Ah, t'ho signo. Jo havia tirat més pels 5.000, però sí, amb aquestes xifres, insistim, més de 1.000 entrades venudes i per qui ve aquí demà la nova Creu Alta, doncs sí, perfectament podríem parlar de que la xifra es podria apropar als 6.000. Això ho comprovarem demà. El que sí, Pau, traiem una conclusió fàcil, en aquest cas, però parlant aquí amb gent del club, que dèiem... és un partit amb unes circumstàncies tan estranyes o això, amb dos equips que estan immersos en aquesta zona baixa, que passi el que passi, pràcticament, o uns o altres d'aficionats es faran sentir.
Sí.
I un sector o altre acabarà enfadat. I jo crec que se sentirà en aquest sentit. Així que una mica de pressió pels dos equips, evidentment una mica més pel Deportivo. A mi m'ho diria aquest, doncs, qüestionat després que l'equip corunyès tot just hagi guanyat un partit en el que duem de Lliga.
Jo, a veure, potser em traeix la memòria, però diria que no recordo, si més no, un xup-xup d'entrades visitants des del descens de segona a segona B el 2015, en què va venir l'Osasuna en massa a l'estadi de la Nova Creu Alta. Aquella temporada recordo també al principi el Betis, però des de llavors... no sé, no em ve al cap. No sé, tu, Parc, si tens més fresc algun cas de segona B o de primera federació, però...
Jo estava pensant en catalans propers aquí que s'estiguessin jugant alguna cosa més recentment, però
tants,
en cap
tants,
cas recordo, no.
Sí.
Ni tan sols un Castellón també que té aquesta massa social. Fins i tot sempre hem parlat d'allò de desplaçament de Sabador, no? Perquè sempre esperàvem més aficionats del Castellón i al final no n'han sigut tants. Així que així al cap, vaja, no em venen més enllà de que recordo aquelles imatges, Pau, quan va venir el Real Madrid-Castilla aquí, per exemple, que hi havia força aficionats, doncs això, amb la samarreta del Real Madrid.
Vinga, va, anem a parlar de més qüestions. Dos quarts de dues del migdia. Perquè en les últimes hores, Sergi Parc, encara a l'estadi de la Nova Creu Alta, ha estat notícia l'extècnic del Centre d'Esport Sabadell, Miqui Lladó, per unes declaracions en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Sí, anava amb aquesta ja condició de ser exentrenador del centre d'esports, i més enllà de recalcar una mica i d'insistir doncs amb els seus arguments també després de ser destituït pel club, que va deixant aquí a l'Hotel Suís, carregant evidentment, com ja escoltàvem, la setmana passada contra la figura de Jaume Milà, sobretot contra l'àrea esportiva, i dient doncs que la decisió de prescindir dels seus serveis es devia més a un aspecte personal que no pas professional. També va deixar una altra de les seves perles, per dir-ho així, molt a l'estil de Miqui Lladó, parlant sobre la figura del preparador físic. Ho posem en context, Pau. Àlex Bosch, home de confiança de Jaume Milà, va començar aquesta temporada com a preparador físic, tot i que Miqui Lladó volia qui era el seu home de confiança, Jandro Martínez, i finalment no el van deixar doncs col·locar com a preparador físic, ja ho direm bé, però sí com a readaptador. I el que diu Miqui Lladó en aquest fragment, que és una mica llarg però que val la pena escoltar sencer, és precisament això, que no li sembla gens bé que no el deixessin escollir amb ell la figura del preparador físic.
Aquest any el proposo com a preparador físic, no se m'accepta que... No, a l'entrenador no se li accepta posar el preparador físic, que és molt estrany. És una cosa per mirar-s'ho. I el bo de tot és que ara han canviat de preparador físic. És a dir, hòstia, no t'ho perdis, no? És a dir, tu proposes...
I qui és ara?
Ara han posat... No em facis dir el nom perquè no el conec, però em sembla que és un molt bon noi. Per tant, des d'aquí enviar-li l'escalf, però aquí tenien... aquí tenien... li han fotut un downgrade a redaptador, no? És a dir, unes coses. Però ara el mantenen dins del club. I tots aquests petits detalls, a ulls del jugador, que hi ha jugadors amb molt recorregut i experiència, són els casos de Raúl, d'Hortolà, de sí. Noia, hi ha gent amb molt vestuari... A priori no sembla que importin, però en el fons i a la base doncs acaben afectant, no? I aquests són els detalls que haurem de tenir en compte i veure si han encertat o no. Insisteixo, tant de bo, i jo segueixo pensant que facin un bon any i aconsegueixin els objectius, que no sap quins són.
Doncs déu-n'hi-do, Sergi Parc, les paraules de Miquillador.
Aquest recado final, que tant de bo aconsegueixin els objectius, que tampoc sabem quins són. Sí. Això per acabar aquesta declaració, que déu-n'hi-do, carregant, doncs això, denunciant que no li van deixar escollir el preparador físic, i com deia Miquillador, Àlex Bosch, que era el preparador físic al començar la temporada, doncs ara ha passat a ser readaptador, i qui fa les funcions de preparador físic ara és Pau Trias, i el seu home de confiança, l'home de confiança de Miquillador, que era Jandro Martínez, que feia doncs, darrere de tot l'unió de preparador físic, doncs també ha abandonat el club, igual que Miquillador. Per tant, doncs bé, revelant aquesta circumstància Lladó, que al final, doncs, recordem, va decidir acceptar el càrrec d'entrenador, tot i que no el deixessin escollir, segons ell, la figura del preparador físic.
Bé, doncs, Miquillador, el Sant Cugatenc, que va tenir, podríem dir, una última intervenció polèmica aquí a l'entrevista a Ràdio Sabadell, paraules que van aixecar polseguera, assegurant que venien temps difícils i que havia estat una decisió personal. No va trobar la resposta per part del club quan es va presentar a Gerard Bofill. Vaja, em sorprendria també que algú del club sortís al pas d'aquestes declaracions, però bé, un parell d'intervencions incendiàries, anem a dir-ho així, de l'extècnic del Centre d'Esport Sabadell després del seu acomiadament. Parc, tens pressa?
No, una mica de gana, però m'espero.
Una mica de gana, doncs va, aguanta, perquè abans toca escoltar les estadístiques d'aquest Sabadell Depor, que avui li posa veu a la Mireia Sanz.
El llibre de registre.
Té raó el Centre d'Esports quan diu que el de demà contra el Deportivo és un partit amb història. Fora de Catalunya només hi ha tres equips que s'hagin enfrontat més vegades al conjunt arlequinat que els coruñesos: el Castellón, el Real Murcia i el Mallorca.
Els precedents.
Com també s'han encarregat de recordar des del club durant la setmana, 60 vegades s'han vist les cares Sabadell i Depor en la seva història, 16 dels quals a primera divisió. D'això, però, ja en fa més de 50 anys. Els primers enfrontaments entre tots dos daten del 1920, dos amistosos jugats a l'antic Riazor. A la nova Creu Alta, l'últim precedent és de fa poc més de 10 anys, a segona divisió, en un 0-3 de l'equip que entrenava Fernando Vázquez, amb doblet de Borja Bastón i un altre gol d'Arizmendi.
El rival.
Quatre temporades duja el Depor allunyat del futbol professional, tot i que ha estat molt a prop de tornar-hi en dues ocasions, especialment la de l'eliminatòria Riazor contra l'Albacete. L'equip coruñés ha estat estant al cantó més amarg de la categoria de bronze. Després de 8 jornades, els Dimanol i Diáquez només han guanyat un partit, el 0-3 del primer desplaçament a Lugo. Des de llavors, 6 enfrontaments sense conèixer la victòria i 5 partits consecutius sense deixar la porteria a 0.
La curiositat.
Aquesta ratxa ha situat Idiáquez a la corda fluixa i el tècnic de Sant Sebastià no guarda massa bon record del 21 d'octubre. L'any 2018, sent entrenador del Real Zaragoza, va ser destituït en aquesta data després de sumar 11 dels primers 30 punts en joc. 5 anys després, per tant, es podria repetir la pel·lícula en cas d'un mal resultat a la nova Creu Alta. Tant abans com després d'aquesta experiència, a Saragossa, per cert, Idiáquez va coincidir gairebé un centenar de partits a la banqueta de l'AEK a l'Arnaca de Xipre amb l'extècnic arlequinat Antonio Hidalgo.
L'estrella rival.
Malgrat l'estima que li tenim a Ian Mackay, el jugador més mediàtic d'aquest Depor és sens cap mena de dubte Lucas Pérez. Oneno va tornar a casa l'hivern passat pagant entre ell i el club mig milió d'euros al Càdiz. Es tancava així un periple de més d'un lustre en què també havia estat propietat de l'Arsenal, del West Ham, de l'Alavés o de l'Elche. En només mitja temporada, el davanter de Monelos va marcar 9 gols. És cert que enguany s'ha perdut gairebé 3 partits per la vermella contra el Teruel, però, toquem fusta, als seus 35 anys encara no ha vist porteria.
L'estrella estadística.
La lesió de Jonander Amelivia al Cerro del Espino ha fet que Adrián Hurtulà sigui l'únic futbolista del Centre d'Esports que ha jugat els 720 minuts de Lliga. L'ex de la Cultu s'ha quedat en 703 i podria ser superat per Pau Resta si l'empordanès juga un mínim de 35 minuts contra el Deport. Crida l'atenció que, més enllà d'aquests dos, no hi hagi cap altre futbolista de camp que superi els 600. Estals i Cristian Herrera en porten 596, mentre que Pablo Monroy, sancionat aquesta jornada, endú 592.
Amb el xiulet a la mà.
El saragossà de 32 anys, Armando Ramo Andrés, que té un germà, Alfredo, a Segona Federació. Aquesta és la seva cinquena temporada a la categoria de bronze i mai abans ha coincidit amb el Deportivo. Amb el Sabadell, en canvi, té dos precedents de la temporada passada, un 1-3 de la nova Creu Alta contra l'Eldense i l'empat a un a domicili contra l'Intercity amb Gerard Bofill al capdavant de l'equip a l'últim partit de sanció de Miquillador. Mostra una mitjana de 5,14 grogues per partit i de 0,18 vermelles.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques d'aquest Sabadell Deport, insistim en què crida l'atenció, per exemple, la situació de Lucas Pérez, que no ha marcat encara aquesta temporada, toquem tota la fusta del món. Ara fa uns minuts, insistim, ha comparegut Imanol Idiáquez, que ha dit del de Monelos que aquesta setmana la va començar amb un cop, però que fins i tot s'està tractant el dia lliure, que arriba a Sabadell en bones condicions i amb moltes ganes i que està desitjant més que ningú que arribin els gols. No tenim el document sonor, però vaja, per exemple, del Sabadell Park ha dit que diu literalment, ens esperen com si fos una final, que la setmana passada va estrenar entrenador, va introduir una modificació, que a meitat del partit va canviar i que per tant han preparat les dues possibilitats, que ells estan preparant el partit com si fos una final, com tot aquell que s'enfronta al Depor, que sortiran des del minut 1 a mossegar, a menjar-se el camp, i que tenen jugadors contrastats a la categoria. Això és el que ha dit Idiáquez sobre el Sabadell.
Tret d'això de sortir a mossegar el camp, que ja veurem quin és el plantejament de Bofill, si és realment aquest o no, per la resta jo diria que una anàlisi força encertat, no? Tant el de que aquí a la nova Creu Alta s'espera o es veu el partit gairebé com una final, com aquesta variant que va introduir Bofill la setmana passada contra el Rayo Majadahonda i que després va corregir a la mitja hora de joc. Per tant, Idiáquez, doncs, que té ben estudiat tant el Sabadell com el seu context, però prou feina tenen allà també, Pau, sí, per remeiar tota la mala situació que viuen.
A tot això, convocatòria, insistim, de 22 jugadors, diria aquest, per viatjar a Sabadell, en què destaca la presència, bé, molts jugadors joves, alguns ja estaven sent habituals, de fet han jugat bastant, per exemple, David Mella o Martín Ochoa, és un habitual també Jairo Noriega, tot i que no ha arribat a jugar, i sí que destaca la presència, per exemple, de Rubén López, que havia estat convocat algun cop, i la primera convocatòria amb el dorsal 40 d'Òscar Marotías. Aquestes són les novetats, a la combo del Deport, que, insistim, ha sortit a la 1:20, fa qüestió de 20 minutets. No tenim Idiáquez per una qüestió de temps, Parc, però sí que tenim declaracions d'ahir d'Hugo Rama.
Sí, mira, d'entrada, parlant precisament del seu tècnic, d'Idiáquez, insistim, qüestionat per aquests mals resultats del Deportivo, però diu el migcampista del Depor que al vestidor tenen màxima confiança amb l'entrenador.
Lo primero que en el míster confiamos todos. O sea, yo creo que no hay un jugador en la plantilla que te pueda decir algo malo del míster, porque es un currante, está siempre pendiente de los que juegan, de los que no, de cuerpo técnico, de todo el mundo. O sea, es una persona 10, es un entrenador, yo creo que perfecto para el equipo que tenemos, y que las cosas no estén saliendo no para nada tiene que ser culpa de él, porque los principales protagonistas somos los jugadores y tenemos la misma culpa todos.
Ara fa uns minuts Idiáquez deia al voltant d'aquestes paraules i del suport dels seus futbolistes alguna cosa semblant a allò de què han de dir, no? Què han de dir si al final estan en el mateix cantó del vaixell que tu?
És evident, demostrant almenys aquesta unitat de portes en fora. Després ja el que tinguin allà al vestidor ho sabran millor, però vaja, que al final sí que Hugo Rama doncs, ha sortit en defensa de la figura d'Idiáquez. El tècnic, per cert, Pau, no ha volgut tampoc mullar-se molt amb el tema dels arbitratges. Sembla que tot just ha dit que no han tingut molta sort i a veure si aquesta sort canvia a partir de demà pel que fa als col·legiats. però Hugo Rama sí que es va mullar, i a més de forma crítica, amb aquests polèmics arbitratges que no han afavorit ni molt menys els interessos del Depor. Aquesta primera declaració està en gallec, però s'entén prou bé per la seva claredat.
Eu sabía que esto non ven d'ahora, ven de anos atrás, porque ao final sigues o Depor e ves cousas pois que ao final non teñen sentido.
Doncs s'entén perfectament, i si no, ahir al web de Ràdio Sabadell diria que l'Adriana Arroyo ja va fer una traducció i un tas d'aquestes paraules d'Hugo Rama.
Sí, ho podeu recuperar a Ràdio Sabadell.fm, com dius, Pau, però vaja, que diu que això no és una cosa d'ara, diu Hugo Rama que ve de fa anys. I després una altra declaració en relació amb aquesta qüestió dels arbitratges. Hugo Rama té una teoria de per què els col·legiats poden estar condicionats quan els hi toca arbitrar el Deportivo.
És que no sé si és això, però al final jo me puc posar en la piel de l'àrbitre. Y sabemos que somos el D porque es el equipo más grande de esta categoría. Y no sé, yo creo que al final el árbitro también puede pensar, tengo dudas, si voy a favor del Depor pues me va a decir no, voy a favor del Depor. Pero claro, no, la verdad que no tengo ni idea, espero que no sea así. Y nada, vamos a trabajar para que si hay un error arbitral pues no nos esté penalizando tanto.
Es una teoría agafadeta en pinzas, ¿eh?
Una mica, la veritat és que,
Tu com a àrbitre, què penses quan escoltes una cosa com aquesta?
Home, aquí servidor tampoc arbitra en una categoria tan important com és la primera federació, ja t'ho dic, ni a clubs com el Deportivo, però bé, dubto que els col·legiats doncs, comencin a pensar i a repensar totes aquestes coses, i al final al Deportivo hi ha hagut temporades que des de fora, per dir-ho així, se'ls ha acusat del contrari, no? De tenir arbitratges a favor. Al final, Pau, jo crec que tot gira al voltant de que el Deportivo és un club gran, i si els arbitratges l'han perjudicat doncs es magnifica, i si l'han afavorit doncs també. Això va doncs una mica doncs això, amb la grandesa del club. Sí que és cert, i això per ser sincers i per deixar-ho clar, que veient com els han anat les coses en les primeres jornades, totes les decisions arbitrals, o pràcticament totes les decisions arbitrals que han pogut incidir de forma més o menys directa amb el marcador, han anat en contra dels interessos del Depor. Això sí que és cert, però vaja, no crec que els arbitres vagin tan condicionats com assegurava aquí en aquesta declaració Hugo Rama, però bé, es veurà demà.
Doncs si s'ha de començar a equilibrar la balança, en aquest cas que ho faci a partir de la setmana que ve, que no tinguem tampoc un partit marcat per la polèmica, aquest Sabadell-Depor, i que, doncs això, que si cal esperar el cap de setmana següent, que juguen a casa contra el Nàstic, doncs allà és bon partit. A tot això, va, rematem-ho amb la infermeria del Depor, amb les baixes. Com arriba el conjunt coruñés, més enllà d'aquesta convocatòria que hem explicat, que hem fet una petita pinzellada?
Doncs precisament per aquesta convocatòria ja podem confirmar, per si hi havia algun dubte, Pau, que Ivan Barbero ja ho sabíem, lesionat de llarga durada, és baixa, Jeremá i Valenciaga i Ximo Navarro també. En canvi, com deies abans, Lucas Pérez, que havia patit un cop en un entrenament de fa un parell de dies, estarà recuperat i, vaja, excepte sorpresa, serà titular demà a la Nova Creu Alta. I també torna a la convocatòria Pablo Muñoz, això en el capítol de lesionats en aquesta infermeria que es va movent al Deportivo. Però també hem d'afegir una altra baixa, Pau. El sancionat Pablo Martínez, que és qui va veure la vermella directa la setmana passada en l'empat al Toralín.
Tot just després d'aquella falta no assenyalada a Lucas Pérez, que li va provocar també el cop al bessó, amb el qual ha estat doncs, entre cotons, anem a dir-ho així, durant tota la setmana. No ens deixem res, no, Parc?
Només dir que el partit és demà a les 7 del vespre, des de mitja hora abans del Sabadell en joc.
Doncs allà hi serem, a l'estadi de la Nova Creu Alta, per viure aquest Sabadell Depor. Gràcies, Sergi.
Adeu, Pau.
Fem una aturada per la publicitat i quan tornem hem de parlar encara del filial del Centre d'Esport Sabadell, també de waterpolo, futbol sala o rugbi.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell. Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, estem de tornada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, l'últim de la setmana, avui 20 d'octubre. Encara hem de parlar de l'òrbita arlequinada, òrbita centre d'esports Sabadell, perquè si dèiem abans que seria un superdissabte aquí a Ràdio Sabadell, també és un superdissabte a Olímpia, al centre d'esports Sabadell. Juga a dos quarts de dues, ahir ho comentaven a l'Hotel Suís l'Adrián Arroyo, el juvenil A, i a les 4 ho fa el filial, abans d'aquest Sabadell Depor, en el seu duel, culminant el Tourmalet contra l'Atlètic Lleida, un filial arlequinat, el Sabadell B, que du 4 jornades consecutives sense conèixer la derrota a la Lliga Elite, una dinàmica que ha propulsat els de Conrad García fins a aquesta segona posició, només superats per l'altre filial de la categoria, l'Europa B. A més, recordem, el filial és l'equip més golejador de la Lliga, empatat amb el Lloret, 10 dianes, 6 de les quals per Marc Marruecos, que és el Pichichi. Un Sabadell B que ve d'empatar al Molí contra el Can Vidalet, 1-1. Recordem que el gol de Miquel Ostrell va donar l'empat al Sabadell B en el 88 i va perllongar aquesta ratxa de partits invicta. Precisament, el golejador valora l'Atlètic Lleida com un dels favorits per ascendir a tercera federació.
Ja l'any passat teníem bon equip. Aquest any l'estaf ja ens n'ha parlat que segueixen tenint bon equip i creiem que l'Atlètic Lleida, per molt que no hagi tingut un inici de temporada ideal, és un dels equips que estarà per competir per emportar-se aquesta Lliga.
L'atacant arlequinat afirma que la Lliga és impredictible i que, per tant, no es poden relaxar.
Jo el que sí sé és que aquí i en totes les lligues o apretes el cul o qualsevol pot guanyar. Tant pot guanyar l'últim, el primer, com el penúltim, el segon, i que, bueno, és bastant, no ho sé, jo no m'arrisco a dir-ho perquè al final moltes vegades et penses que la Lliga va d'una manera i acaba sortint per l'altra.
Ho deia Ostrell ara fa uns segons, un Atlètic Lleida, el rival de demà, que no ha arrencat la temporada de la millor manera. Només dues victòries en les primeres 5 jornades i a més ve de perdre a casa contra el Palamós per 1-2, un dels candidats a l'ascens directe a tercera federació. En qualsevol cas, aquest Sabadell B, Atlètic Lleida, demà a les 4 de la tarda, insistim, a Olímpia, entre el partit del juvenil A i el duel a la nova Creu Alta del primer equip contra el Deportivo de la Coruña.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Minuts per arribar a les dues, bloc poliesportiu. Us ho dèiem al principi d'aquest Hotel Suís. Demà tenim superdissabte a Ràdio Sabadell. Hem parlat ja intensament d'aquest Sabadell Depor, que es podrà seguir a l'antena de la 94.6 a partir de 6:45. Abans, a 1:45, teniu cita al Twitch de Ràdio Sabadell amb el segon partit de la fase de grups de la Champions femenina de waterpolo. L'Astralpó Natació Sabadell repeteix a la Finet Work Aquàtics de Calllong després de golejar el Mulús francès per 18-10 en l'estrena. De fet, es veuen les cares els dos equips que van guanyar la primera jornada. Ara el rival és l'Alimos grec, que es va imposar a casa per 14-10 al Dunaujvaros hongarès, l'altre equip d'aquest grup B. Segons el tècnic David Palma, després d'estudiar-lo a fons, és el rival contra el qual s'hauríem de jugar la primera i única plaça que dona accés a la Final Four.
Jo crec que sí que és l'Alimos. Ara que queda tot penjat a la plataforma de l'Alem, o sigui, no només han canviat el format, sinó per fi li han donat la importància que té el waterpolo femení, i amb la qual ens facilita molt la feina. O sigui, el mateix diumenge, l'endemà, ja havia vist, o sigui, el Sant Andreu tots els partits de la jornada, no? O sigui, com passa amb el masculí. És un bon equip, eh? La Simaki els hi fa molta feina encara, i la Kurfas, i sobretot la Montmegues, no? Les dues holandeses aquí que remena molt la pilota i és un equip perillós. Després tenen un parell d'escarrans que també ho foten bé i segurament serà el rival a batre.
Doncs el rival a batre, deia David Palma, que parlava d'Alexandra Simaki, probablement la millor jugadora grega de tots els temps, que fins i tot a principis de segle va jugar aquí a Espanya, un parell d'anys a l'Ondarreta, que es va retirar l'any 2020 a l'Olympiacos, però que ara ha tornat en aquest Alimos, que per nom es troba un graó per sota del mateix Olympiacos o del Buliakmeni a Grècia, però que s'ha colat en aquesta fase de grups. També esmentava Palma els perills de dues jugadores de la selecció neerlandesa, com són Ilse Kulhas i Maud Megens, que havien jugat ja prèviament a altres equips de Grècia. Recordem que Ràdio Sabadell oferirà la senyal internacional d'aquest partit a través de la plataforma de l'Alén i que el partit també, evidentment, es podrà seguir des d'uns minuts abans de 1:45 del migdia al nostre canal de Twitch en directe des de la Finet Work Aquatics de Can Llong. I per la seva part a tot això, el masculí de l'Astralpool torna a la realitat de la Lliga després de la gesta assolida dimarts a la piscina del Novi Beograd a la Champions. Els de Quim Colet visiten demà a 6:45 de la tarda la nova escullera per enfrontar-se al CNB, un duel interessant i que hauria de ser a priori igualat entre dos dels quatre equips de la Divisió d'Honor que fins ara han fet la plena de victòries. L'únic precedent en partit oficial aquesta temporada és el 15-8 favorable als de Quim Colet d'ara fa unes setmanes a les semifinals de la Copa Catalunya.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Som-hi, va, futbol sala, qui també torna a la realitat és el Natació Sabadell d'aquest esport, que torna a la Lliga després de caure eliminat de la Copa del Rei pel Sala 5 Martorell al Pavelló Nord. Els de Pau Machado visiten en aquesta ocasió les Corts demà a un quart de vuit del vespre amb la condició d'invictes a segona B i defensant plaça de play-off d'ascens. El rival, per la seva part, és nouvingut a la categoria, està donant guerra, està a la zona mitjana de la classificació i compta amb jugadors com Adrià Térmens, que estava l'any passat a el club. Josep Maria Martínez, porter i capità dels nedadors, confia que la derrota d'abans d'ahir a la Copa no afecti el bon rendiment de l'equip en Lliga.
Equip nou que va guanyar ja al camp de la Pia, un camp superdifícil de guanyar i es van guanyar. Un equip que acaba d'ascendir i jo crec que hem de tenir, bueno, que hem d'estar al 100%. Però bueno, crec que la dinàmica és molt, molt bona i és el que has dit tu abans, que això no embruti res, o sigui, aquesta derrota que no l'embruti. Seguirem a la Lliga a tope i aviam si no perdem cap partit.
Derrota de dimarts, no d'abans d'ahir, com dèiem. Ho escoltàvem ara, tot això, l'Escola Pia només ha perdut un partit i va ser en l'estrena precisament contra les Corts. Per la resta, el balanç dels escolapis és de 3 victòries i l'agradós empat de l'última jornada contra el Montsant, aprofitant que el calendari era més assequible. Ara, però, toca visitar un dels cocos, sens dubte, de la competició, un Mataró que, com el club, es manté invicte, que suma 13 punts i és quart. Pedro Donoso, el tècnic, destaca el potencial del rival.
Sabemos que Mataró es un, pues sí, hace, no sé, un par de años o tres fue campeón de liga, mantiene prácticamente el bloque. Bueno, creo que va a ser un partido complicadísimo, pero también te digo que es una pista que se nos da bien, así que vamos a intentar hacer un buen partido, vamos a intentar primero entrenar bien durante la semana para poder afrontar bien el partido, ¿no?
Una pista que se'ls dona bé, deia Donoso, especialment per l'última jornada del curs passat en què la Pia va guanyar a la capital maresmenca i es va salvar, a més donant de retruc un cop de mà al club perquè es classifiqués pel play-off i per aquesta copa. Aquest Mataró-Pia arrencarà diumenge a la 1 del migdia. I no perdem de vista el futbol sala Sabadell femení que ha arrencat la divisió d'honor catalana amb bon peu. Si l'any passat les creualtenques van sumar només un punt dels primers 21 en joc, enguany l'equip de Xavi Muñoz arriba a la segona jornada, havent guanyat l'estrena. Les arlequinades es van imposar 4-3 a Linyola i diumenge visiten un Vallirana que també va sumar els 3 punts al cap de setmana passat. Muñoz, el tècnic, prefereix no parlar encara d'objectius de llarg termini.
Contents i ara seguir. I a nivell d'objectius per la temporada, jo sempre ho dic, fins que no passi la primera volta no ens marcarem objectius. Hem de saber com estan els equips, hi ha equips que s'han reforçat, hi ha equips que no s'han reforçat, i d'una temporada a l'altra canvia molt un equip. Per tant, el que farem és seguir treballant. Quan comenci la segona volta, després ja mirarem on estem classificats, com són els equips, com som nosaltres, quin estat de forma estem i veurem quins són els objectius a llarg plaç de la temporada.
Doncs diumenge, a 3:45 del vespre, comença aquest Vallirana Sabadell de la Divisió d'Honor Catalana de Futbol Sala Femení.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
3 minuts per arribar a les dues. Qui també té demà un superdissabte de rugbi és el Sabadell Rugby Club a la Roureda. Demà, doble cita. D'entrada, un Filadores Barça femení amb la Unió de Sabadell i les Carboneres de Terrassa, que van perdre en l'estrena a Girona i van guanyar l'últim duel a les Fonts contra el Tarragona. Per contra, el rival arriba havent jugat només un partit saldat amb victòria. Serà el primer duel del curs a la Roureda i això suposa un plus per l'entrenador Bet Graner.
Amb moltes ganes. La veritat que és un plus jugar a casa, tant a Sabadell com a Terrassa, però és veritat que a Sabadell estem molt il·lusionades per la jornada, perquè al final és un partit a casa, a la nostra ciutat, i sempre és un plus de motivació cap a les jugadores jugar a casa.
Doncs a 4:15 arrencarà aquest partit demà. Just darrere vindrà el duel del masculí contra un Banyoles desconegut per un dels capitans, com és Didac Barroso.
No sabem com és el Banyoles, perquè fa temps que no hi juguem i, a més, estem en una categoria que no estem acostumats. Però, bueno, jugarem a casa i estarà bé. A més, tenim 3 setmanes per preparar-ho, o sigui que ens anirà molt bé.
En la primera jornada, derrota banyolina contra l'Hospitalet i triomf sabadellenc contra la fusió de Vegas, Cocos i Cornellà. Això sí, fa 2 setmanes que el masculí no juga. Recordem que aquest partit del Sabadell Rugby Club contra el Banyoles arrencarà a 6:45 quan acabi el duel de les Filadores contra el Barça femení a la Roureda. Poc més d'un minut per arribar a les 2. Nosaltres ho deixem aquí. Us enviem una salutació de la Rocío García, que ha estat a les vies de so del nostre estudiant en pràctiques, l'Ivan Lechuga, i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell, que demà tornem amb l'agenda ben atapeïda. Recordem una vegada més, a 1:15, el Twitch de Ràdio Sabadell, aquest Astral Punt Natació Sabadell a Limós, segona jornada de la Champions femenina de Waterpolo, a 6:45 de la tarda, a l'antena de Ràdio Sabadell, aquest centre d'esport Sabadell Deportiu de la Corunya, tot un partidàs al Sabadell en joc. Ara els informatius, el Notícies Migdia, de la mà de l'Helena Molís. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.